Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Si no hi ha cap novetat d'última hora, Jordi Pujol i Soleil pujarà aquesta tarda a un cotxe camí de Madrid, passarà la nit en un hotel i demà dilluns a 9:45 del matí es presentarà a l'Audiència Nacional. La pregunta és senzilla. Si no es digués Jordi Pujol, una persona camí dels 96 anys, amb biomarcadors d'Alzheimer, problemes de mobilitat, dificultats per sentir-hi, es veuria obligada a fer un viatge de 600 quilòmetres per sotmetre's a un examen mèdic i una declaració com acusat en una causa complexa que ha trigat més d'una dècada a arribar a judici? Tothom sap la resposta i és evident que no. La sensació en tot el que envolta Pujol és que el judici ja s'ha fet. Se'l va jutjar el 2014, quan va confessar la deixa a l'estranger, i se'l va condemnar. No ho va fer cap tribunal, ho van fer els seus hereus polítics, ho va fer la majoria d'institucions, i ell mateix es va recloure conscient de l'ataca que havia contribuït a generar i a voler expiar. Un cop condemnat públicament, l'ostracisme es va anar convertint en rehabilitació, culminada amb la visita a Palau per veure's amb el president Salvador Illa. Tornar allà on havia treballat durant 23 anys servia per tancar el cercle. Que la plana major de Junts el volgués acompanyar a Madrid aquest dilluns, gest que va caure a petició de la família, també era un senyal inequívoc de restitució. Què passarà demà? Si els jutges determinen que no se'l pot jutjar, quedarà fora de la causa, ni innocent ni culpable, un final obert d'aquells que permeten a l'espectador triar què li agrada més. Si se'l jutja, s'obriran dos camins. Si és culpable, el llegat se'n ressentirà, però potser menys que si la condemna hagués arribat poc després de la confessió, quan se n'havia decretat la mort civil i institucional. I si és innocent, potser aleshores tocarà preguntar-se qui són els responsables de la instrucció d'un cas que, de tantes ramificacions, ha acabat corcant l'arbre. A la tertúlia del suplement, avui tenim a l'estudi l'Oriol Marc. Bon dia, Oriol.
Què tal? Molt bon dia.
El Carles Monguilot. Com anem, Carles?
Molt bé, bon dia.
A Madrid hi tenim la Marta Monforte. Marta, com estem?
Molt bé, bon dia.
I la Núria Urriols. Núria, hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Tenim un munt de carpetes damunt la taula, però el més urgent ens porta a aquesta hora cap a Washington perquè tenim notícia de matinada que ens arriba des dels Estats Units. Notícia d'aquesta matinada, la policia va coartar i estalviar Donald Trump del sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un intent d'atemptat. Aquests són alguns dels trets i del so dels coberts dels corresponsals que ja tenien el plat a taula. Al sopar també hi havia la plana major de la Casa Blanca. Un home armat ha entrat al vestíbul de l'hotel on se celebrava aquest esdeveniment amb la premsa i ha disparat precisament al vestíbul abans d'entrar a la sala. Els agents han detingut l'home de 31 anys de Califòrnia que ha actuat tot sol. Hi ha un policia ferit. Des de Washington, seguint-ho de matinada, l'Oriol Serra. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dóna'ns més detalls d'aquesta notícia, que doncs, Donald Trump ha tingut temps ja de fer una roda de premsa, una compareixença, sí, just després de que aquesta persona hagi estat detinguda.
Sí, sí, a veure, aquesta no és la notícia que hauríem d'estar donant ara mateix, perquè, de fet, estàvem tots molt pendents d'aquest sopar dels corresponsals de la Casa Blanca, que són els periodistes que segueixen el dia a dia de la Casa Blanca. És un sopar tradicional que es fa cada any i que Donald Trump havia rebutjat, l'havien convidat moltes vegades i havia rebutjat. I aquest any doncs, l'havia acceptat, tenia un discurs de més d'una hora preparat i hi havia molta expectació. Però, efectivament, el que tu has explicat, aquests fets que ho han alterat tot, ha estat un ensurt majúscul, perquè pensa que feia molts pocs minuts que s'havia omplert la sala d'actes d'aquest hotel Hilton de Washington, i en aquells moments ha passat una cosa molt curiosa, perquè el mentalista que havia de fer una mica de mestre de cerimònies, sempre conviden a un còmic, un comediant, aquest any era un mentalista, precisament. I en aquell moment estava parlant amb Donald Trump i Melania Trump a la taula que hi havia, doncs, una mica més elevada que la resta de taules dels convidats, i els ha ensenyat un paperet. I han posat tots cara de sorpresa, com fins i tot una mica com d'espantats. I en aquell moment ha sigut quan hem sentit aquest so que sentíem ara, que heu posat ara, que és el moment, el soroll que s'ha sentit de trencadissa de plats, de coberts. Hi ha hagut, doncs, molta confusió, i aquests trets de fons, en aquells moments ningú pensava que eren trets. Això s'ha deduït més tard, i en el moment en què, evidentment, els serveis secrets que estaven vigilant l'esdeveniment han sabut el que passava fora de la sala, que era un tiroteig, un intercanvi de trets, ha sigut quan la policia ha entrat, evidentment, a evacuar, doncs, a Donald Trump, a la primera dama, a la plana major del govern nord-americà. Hi ha hagut un moment de veritable pànic. Hem vist com la gent s'amagava sota les taules, i tot això s'estava veient en directe per televisió, ho estaven veient, doncs, milions de persones, i realment, doncs, hi ha hagut moments de molt pànic i de molta por. Finalment, l'autor d'aquest tiroteig, aquest atacant, ha estat detingut, però pel que sembla, pel camí ha ferit un policia. Per sort no l'ha ferit greument, perquè les bales han impactat en l'armilla antibales, i aquest policia ha hagut de ser atès a l'hospital. És a dir, que les conseqüències de tot plegat al final no han estat tan greus com haurien pogut estar. Ara, el que ha vingut després és una altra vegada el horror show de Donald Trump traient suc de qualsevol situació.
El sentirem de seguida. L'atacant, com dèiem, 31 anys, de Califòrnia, sembla que és mestre i que portava una escopeta de caça, una pistola i diversos ganivets, segons apunten fonts policials. Donald Trump just després.
És la meva vida i vull viure per fer gran aquest país. És per això que vull viure. Però quan tens un impacte, et persegueixen. Quan no tens cap impacte, et deixen en pau.
I atenció també que apunta Donald Trump, que és que... És a dir, clar, això passava a la Casa Blanca, i sabem, sí, Oriol, que la Casa Blanca hi ha aquesta reforma que ell pretén fer i transformar la sala de ball, no? I enmig, sí, de la roda de premsa ha dit això, Trump. We'll say, you
know, it's not... Considero que no és un edifici especialment segur, i no ho volia dir, però això demostra per què necessitem les característiques de la gran sala que planegem a la Casa Blanca. És molt més gran i a prova de drons i de bales. Necessitem la sala de ball.
S'ho ha portat al seu, sí, terreny, Oriol.
Sí, sí, sí. És a dir, anem a pams, eh? O sigui, tot plegat ha passat en un sopar dels corresponsals de la Casa Blanca, però l'acte es feia en una sala d'actes de l'hotel Hilton. I per a Trump, aquest hotel, doncs, bé, ha quedat demostrat que no és prou segur. I ha aprofitat per a recordar que està construint una sala de ball enorme, a l'estil de Versalles, a l'ala est de la Casa Blanca, que, recordareu, es van derrocar ja fa mesos, i s'està fent, doncs, una construcció, no diré faraònica, però és una construcció molt controvertida, perquè està costant molts milions de dòlars. Bé, ell diu que no surten de les arques públiques, perquè és una construcció que diu que està sponsoritzada, però bé, són aquelles coses que Trump es fa venir bé. I, clar, semblava, doncs, bastant inversemblant que després d'aquest ensurt hagi comparegut d'una manera tan tranquil·la, perquè se l'ha vist molt tranquil. Pensa que aquesta roda de premsa s'ha fet només una hora després dels fets, a la sala de premsa de la Casa Blanca, ara sí, i des d'allà, doncs, en fi, l'home tenia la ment claríssima, és a dir, ho ha portat cap on ell ha volgut, ha aprofitat, doncs, per parlar de l'Iran, de tornar a recordar que el règim iranià està enderrocadíssim, que han guanyat per moltes victòries aquesta guerra, i acaba traient un tema, doncs, que en aquells moments semblava, doncs, com bastant frívol, no?, parlar de la reforma de la Casa Blanca per fer-hi una sala de ball. I ha dit que, clar, els actes, els esdeveniments com el d'aquesta nit de dissabte aquí a Washington, doncs, s'haurien de fer en aquesta sala de ball, que és molt important pel país.
Oriol, hi ha qui pensa malament, i fins i tot apunta que el fet que s'hagi produït també ara un atemptat d'aquesta mena passa just hores després del fracàs de la represa de les negociacions al Pakistan entre aquesta delegació nord-americana, que finalment ha cancel·lat el viatge després que la delegació iraniana els hagi plantat sense esperar-los, i que diuen que, doncs, això que ha passat en aquest sopar de corresponsals, Donald Trump li va de sina per desviar el focus d'aquesta guerra i d'aquestes negociacions que tampoc desencallen res.
Clar, és que és inevitable mal pensar. Tampoc no farem ara teories de la conspiració sobre aquests fets, perquè sí que hi ha una persona detinguda que té nom i cognom, que, com tu has dit, doncs, ha treballat de mestre a Califòrnia. Es veu que el mes de desembre va ser el mestre del mes a la seva escola, que es dedicava al desenvolupament de jocs, de videojocs, vaja. En fi, que en principi doncs, sabem qui és l'autor, l'atacant, i per tant, doncs, aquí no hi hauria una invenció. Ara, pensar que potser les mesures de seguretat arriben a un punt que no saps fins a quin punt doncs, les s'activen com s'haurien d'activar, es poden pensar moltes coses, però és que realment sí que Donald Trump en diverses ocasions, veurem quin serà, doncs, quines seran les conseqüències més directes sobre la seva popularitat que pugui tenir aquests fets. Però, efectivament, són petites cortines de fum que li van molt bé. I recordem que el 2024 ja va ser víctima d'un atemptat que també va despertar tota mena de teories conspiranoiques, perquè em va sortir doncs, amb un rajolinet de sang a vora l'orella i poca cosa més.
Això t'anava a dir, que de bales esquivades en porta unes quantes sí. I d'intents d'atemptat també.
Sí, també va haver una sala a Mar-a-Lago, on té ell la seva residència de cap de setmana. Va resultar que en aquell moment ell no hi era, però sí que un home doncs, va entrar a la residència, va aixecar una arma i els serveis de seguretat doncs, el van abatre mortalment. El que sí que sap fer Donald Trump és escombrar cap a casa i treure rèdit de les coses que li passen al voltant. I realment, per mi, ha estat molt impactant. Mm-hmm. En dic horror show amb una mica de conya, perquè és que realment estàvem parlant ja de vora la mitjanit aquí a Washington i després d'un presumpte atemptat, diguem-ho així, ha sortit doncs, amb una ment claríssima i clarivident i amb una estratègia doncs, d'adaptar el discurs a les seves necessitats i interessos realment impressionants.
Oriol Serra, des de Washington, una abraçada, cuida't, fins ara.
Una abraçada, bon dia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos minuts per arribar a un quart de 10 del matí. El suplement tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Orriols. Amb aquesta notícia de matinada, amb Trump evacuat del sopar de corresponsals de la Casa Blanca després d'un tiroteig, amb aquest mestre de 31 anys de Califòrnia detingut, i Trump que esquiva una nova bala amb aquest intent d'atemptat, el tercer ja, amb aquest ensurt doncs, que ha quedat no res, perquè hi ha un policia ferit, però que és també tan habitual, si m'ho deixeu dir així, als Estats Units, Oriol.
Sí, és així. Segurament, ara direm una obvietat molt gran, si no hi hagués la permissivitat que hi ha a l'hora de portar armes als Estats Units, segurament tot aquest tipus d'esdeveniments no passarien mai, perquè al final aquí, a Catalunya mateix, quan vas a cobrir un gran esdeveniment vinculat a la presidència del govern espanyol, evidentment passes un control de seguretat exhaustiu en termes de motxilla. Quan vas a cobrir una roda de premsa del govern, passes les pertenences per un arc de radar, però tampoc podríem dir que no és un control d'un aeroport, ni molt menys, i sempre tens la sensació que allà, si algú volgués cometre una desgràcia, la podria cometre. El tema està que aquí segurament no hi ha els mitjans, ni ganes que sigui així, perquè hi hagi una desgràcia. Als Estats Units és diferent. Qualsevol persona amb un permís d'armes, en funció de quin estat, es pot arribar a comprar rifles d'assalt o armament que podríem dir pràcticament no pesat, però sí vinculat a estratègies de guerra. Per entendre, tu pots tenir un rifle de francotirador a casa amb permisos recreatius, pràcticament, i això doncs, passa factura quan es tracta de contextos polítics en els quals la crispació hi té molt a veure. I en el cas de Trump, realment, entre el que li va passar just abans de ser reescollit l'estiu del 2024, que es va salvar pels pèls, i el discurs que va fent, és evident que ell no té la culpa que algú el dispari, només faltaria, això no ho direm mai, però quan tu escalfes la temperatura, passen coses com un intent de cop d'estat al gener del 2020 i et trobes amb que si tu generes un cert odi entre la població, hi ha una part de la població que, tenint un rifle a la mà, se li poden creuar els cables i fer actes com els d'avui. És així de senzill.
Marta, Núria i Carles.
Sí, jo estic d'acord en el que ha dit ara l'Oriol. Al final, sempre que passen aquestes coses, i no és la primera volta que això involucra a Trump, però també hem vist qüestions també molt greus, no? De tiroteos a escoles, a zones públiques, sempre... jo crec que des d'una perspectiva més europea ens plantegem com és possible que n'hi hagi aquesta facilitat per a comprar armes i tindre armes i això siga una qüestió normal en un país occidentalitzat, diguem, i això, per exemple, mai se planteja a la societat nord-americana perquè està molt establert i està... en la Constitució, en la seva pròpia Constitució, evidentment, i no és un debat que hi hagi al debat públic, perquè això està tancat, no? Hi ha altres qüestions de s'ha de millorar la seguretat, s'han de fer més controls, no? Ara, per exemple, Trump, aprofitant-lo molt bé políticament per a justificar aquest polèmic gran acte que vol fer a la Casa Blanca, etc. Aleshores, jo crec que sí que evidencia les costures d'una societat que evidentment està molt polaritzada, que s'utilitza les armes, la possessió d'armes, per atacar al rival en lloc de la paraula, etcètera, no? Aquesta de... I que se desinfla un poc la idea que tenim tots i totes, jo crec que d'una societat en el que primen els valors i la paraula i la democràcia, perquè ara s'està veient, no?, com això està més al centre del debat que altres tipus de coses, no? Jo crec que, evidentment, Trump, no només avui, sinó al llarg dels pròxims mesos, ho aprofitarà, com ho ha fet també a 2024, per a victimitzar-se i per a intentar, no?, fer altres mesures que potser, si no, la societat resistiria més a adoptar-les, no? És un poc el discurs de la doctrina del xoc, que quan en una societat, quan s'està tranquil·la, n'hi ha mesures que són molt conflictives i que potser no s'aprofitarien o no s'aprovarien, però quan hi ha aquest tipus de atentats, no?, o intent d'atentats contra la vida d'un president, que és molt greu, doncs jo crec que estan més ben vistes o almenys la societat no les rep com les rebria en un altre context.
Fa la sensació que Trump està curat d'espants i, si veieu les imatges, el seu posat interpèrrit quan han passat els fets, també la tranquil·litat amb què ha parlat després en aquesta compareixença... Després de passar el fet de Pennsilvània amb aquell tret que li va tocar l'orella i que allà va sangrar, res sembla que li pugui fer por, no? Cap posada en escena. Núria.
Sí, és que, de fet, una de les coses més impressionants és el vídeo en què es veu la taula presidencial i Melania Trump s'espanta i també les comensals del costat i ella està amb una certa tranquil·litat mirant al voltant, però no sembla que s'espanti, cosa que és molt diferent de la reacció que tenen al seu entorn, no? Jo crec que el més... És a dir, l'atemptat més impressionant va ser precisament el de Pennsilvània, que allà sí que fins i tot la reacció que ell va tenir va convertir-se com en una icona dels seus seguidors, i no sé si és perquè ja ha normalitzat aquesta violència política o no, doncs té aquesta reacció tan freda. Jo crec que tot el que és el tema de la tinença d'armes des d'Europa mai ho podrem entendre, el que passa que allà forma part, no, culturalment i políticament, de forma molt intrínseca a la manera de fer dels Estats Units, és a dir, no hi ha dues posicions per republicà i demòcrata que cap dels dos advoca per la fi de poder tenir la tinença d'armes de forma fàcil. És a dir, els republicans són pro-armes i els demòcrates aposten per una major regulació, per millorar la seguretat, però ningú qüestiona el dret a la defensa individual que suposa, no?, poder tenir una arma de foc. Jo crec que culturalment des d'aquí no ho podem entendre perquè constitucionalment cedim el dret a la defensa a l'Estat, no?, que és qui té el monopoli de la força, i allà és el contrari, que precisament una de les justificacions és defensar-se del poder central. Llavors, crec que a partir d'aquí ja hi ha una diferència cultural que ens costa molt, molt d'entendre. I després, sí que és veritat que la violència política forma part de la cultura dels Estats Units, però en els últims anys la polarització ha fet que tot això es multipliqui. Estic d'acord amb el que dèieu, no? Que hi ha una radicalització del debat públic que, si no es vigila, doncs, acaba amb violència política. I no només hi han hagut els atemptats de Trump. El 2025, una congressista demòcrata amb el seu marit van morir tirotejats, assassinats. També Charlie Kirk, el líder de l'extrema dreta, també va morir assassinat. És a dir, hi ha motius de molta alarma que des d'aquí jo crec que obligarien a mesures immediates. El que passa que allà les coses van d'una altra manera.
Carles.
Sí, tenim un problema de plantejament cultural, no? I ancestral, diria jo, el dret a portar armes. Òbviament, es disfressa o es justifica per una qüestió del dret fonamental, que pot ser defensar-te. Aquí hi ha uns interessos econòmics obvis, tots sabem que hi ha el lobby del rifle, no? L'Associació Nacional del Rifle és poderosíssim, hi ha molts diners. Aquest és un debat que, evidentment, jo crec que ni s'engegarà ara en aquest cas, no? Aquí el debat és, home, la rentabilitat. Abans deies, Núria, és que ha normalitzat, sembla que normalitza el Trump la violència política, no? No només la normalitza, sinó que la rentabilitza a favor d'ell, no? Ha fet servir un argument tan poc lògic com dir, mira, mireu si és necessari reformar la Casa Blanca, que és, la reforma consisteix en fer un immens saló de ball, perquè no és prou segur l'edifici, no? Jo no sé què té a veure una cosa amb l'altra. En qualsevol cas, ell n'ha tret un rèdit, i en traurà més, perquè sí que és cert que té reaccions, entre cometes, per la majoria de gent, heroiques, no? A la vegada anterior que li va tocar, la bala la va tocar, el va ferir, va tenir una reacció de vine que valent, no? I avui ja ha dit immediatament de passar els fets, estic fent la feina més perillosa del món. Jo segurament se m'enocudiria moltes de més perilloses, almenys amb un resultat de mortandat més alt, no? Aquí és molt perillós ser president dels Estats Units, evidentment, però també segurament és la persona més protegida, no? Parlant de protecció, a mi em sorprèn, o no em sorprèn, però sí que vull posar l'atenció de la manera que reaccionen els serveis secrets. Sabem que als Estats Units, davant la presència de amenaça de portar armes, la policia pot disparar. Recordem aquella detenció d'un ciutadà que un policia diu arma, i a partir d'aquí l'acribillen. I aquí no. Per què? Serveis secrets estan preparats per defensar el president i tenen instruccions de no matar si no és estrictament necessari. Per què? Perquè volen saber que quedi viu l'agressor per intentar conèixer qui hi ha darrere. No? Aquí passa igual. O sigui, aquest atacant arriba a disparar. Fereix un policia, tot i així no l'han mort, que en unes altres circumstàncies segur que l'acribillen. Recordem l'atemptat de Ronald Reagan, jo me'n recordo perfectament. Allà va haver-hi l'actuació d'un dels escortes del president que, davant la presència d'un individu que estava disparant, es va creuar amb el seu cos, va fer de barrera amb el seu cos i va resultar ferit perquè estava entrenat per fer això. Bé, això crida l'atenció o no, però efectivament aquí jo diria, de la manera en què es redueixen a l'agressor, li mantenen la vida, no l'executen, que podrien fer-ho perfectament, doncs explica de la manera que estan preparats els seus escortes. No?
Un quart i mig de 10 del matí. Sembla que queda tot en un ensurt. En qualsevol cas, sí que hi ha aquest policia ferit i també tot apunta que aquesta persona que ha estat detinguda, aquest mestre de 31 anys, actuava en solitari, amb arma llarga, anava armat, però en qualsevol cas no formava part de cap cèl·lula més àmplia. Tot això, Trump sembla que li va com a ell el dit perquè acabava de suspendre el viatge dels seus emissaris després que el cap de la diplomàcia iraniana abandonés també la capital del Pakistan sense intenció de reunir-se amb els nord-americans. Per tant, enmig d'aquesta guerra, de la qual no troba desllorigador Donald Trump, ara el focus es desvia cap a un altre costat. A Catalunya, el nom propi del cap de setmana i de demà dilluns, sens dubte, és el de Jordi Pujol i Soley. Començo amb la Núria Orriols i l'Oriol Marc. Què en sabeu d'aquest viatge que ha de fer el president Pujol aquestes properes hores a Madrid, perquè al suplement hem pogut esbrinar que sembla que viatja aquesta tarda, cotxe particular, acompanyat d'una infermera i que passarà la nit a un hotel. Núria.
Bé, jo més del que has esbrinat tu no sé, diguéssim, però sí que jo crec que el viatge en cotxe era clau, perquè no pot anar ni a nave ni en avió, perquè evidentment doncs despertaria tota la tensió, no? Jo crec que allò del cotxe era lògic, i a partir d'aquí, demà a 2:15, si no canvia res, doncs acudirà a l'Audiència Nacional. No se sap si entrarà pel pàrquing i, per tant, no hi haurà aquesta entrada d'ell caminant a l'audiència, o sí. Això s'ha d'acabar de veure com va. Jo crec que el fet de que el cridin perquè volen examinar el seu estat de salut és el que deies a l'editorial. Jo crec que això no passaria si no es digués Jordi Pujol, i em sembla que l'argument del jutge que va donar divendres de cridar-lo per no fer edatisme, em sembla un argument que no és seriós i que no és propi d'un president d'un tribunal. És a dir, hi ha informes mèdics de totes bandes que diuen que no pot ser jutjat perquè no es troba en l'estat mental adequat per defensar-se. A partir d'aquí, té 95 anys, a punt de fer-ne 96. Tot el trajecte fins a Madrid, que, si no recordo malament, el seu fill Oriol Pujol va dir que podia ser mortal, fins i tot en un moment donat, en una entrevista en aquesta casa. Crec que no és de rebut tot aquest tràngol, i només s'explica perquè volen la imatge de Jordi Pujol assegut al banc dels acusats. A partir d'aquí, un cop l'examinin, perquè diu el jutge que el vol veure in situ, depèn del que decideixin, que si confirma, doncs, que haurà de declarar allà mateix, cosa que a mi em sembla que és una vulneració del dret de la defensa, i que, a més, el tribunal penso que s'arriscaria a una anul·lació posterior, tenint en compte els informes mèdics. Llavors, el que pot passar és que vagi allà i ell, doncs, constati que, evidentment, no pot ser jutjat. Llavors, clar, quedaria tot obert i quedaria... no hi hauria sentència judicial en el cas de Jordi Pujol. Crec que això, també, tenint en compte tal com ha anat el judici, fa que el que has dit abans, no? El final obert, que tothom pugui interpretar si era culpable o era innocent, però també el fet de que hagi trigat tants anys fa que no se'l pugui jutjar i, per tant, no tinguem aquesta veritat judicial sobre el que va ser el president de la Generalitat, que em sembla que això també la justícia espanyola, doncs, ho fa allargar tant aquesta instrucció per tenir tant l'ombra de dubte tants anys. Això no... Si passa tant temps, no pot ser justícia, perquè has de poder doncs, decidir de forma ràpida, doncs, si una persona ha fet o no el que es diu que ha fet. Tot i això, jo crec que a Catalunya el fet de que s'obligui a anar a Jordi Pujol, doncs, a declarar, l'efecte sí que és més d'empatia, al final, per una bona part de la població, que no pas al contrari del que seria recordar, doncs, que està imputat en aquest judici. Per tant, és un bumerang per la intenció que potser pot tenir l'Audiència Nacional. Jo crec que al final la seva figura, això també li dona més suports en el sentit d'aquesta empatia, perquè és un home molt gran, ja.
Oriol Marc i Carles Monguilot, també, que, com sabem, participa també de la causa com a advocat defensor d'alguns dels empresaris. Oriol.
Aquí la gràcia està lligant amb el que deia ara la Núria. En el fons, l'Audiència Nacional l'únic que ha fet en les últimes setmanes és culminar la restitució de Jordi Pujol com a figura pública rellevant a Catalunya. Per què? Doncs perquè ha generat aquesta onada d'empatia, que deia també la Núria. En el fons, quan et surt el president de la Generalitat, Salvador Illa, a dir que l'Audiència Nacional hauria de tenir seny, és una manera molt diàfana de criticar...
Davant del cos policial i el dia de les esquadres, sí, que això en alguns moments potser no tothom va agradar que fes aquest pronunciament en aquell escenari.
Ho estàs fent davant de les forces de l'ordre, per entendre'ns, i estàs enviant un missatge directe a la justícia, no al TSJC, sinó a l'Audiència Nacional, que és un tribunal que, recordem, ha tingut un protagonisme en els últims anys, a vegades vinculat al procés. El PSC sempre va avalar críticament totes les decisions que va prendre la justícia sobre el procés, i en el cas de Jordi Pujol, doncs, Salvador Illa ha aixecat la veu per criticar. Crec que és una cosa especialment rellevant. I com que ha passat tant temps, des de la confessió de la deixa fins que Jordi Pujol ha estat citat a declarar a l'Audiència Nacional, és evident que en aquest país han passat coses. Ha passat el temps, que sempre ajuda molt a cicatritzar segons quines ferides i segons quines decepcions, perquè és evident que Jordi Pujol sabia que estava embrutant el seu llegat quan emet la carta de confessió, però també progressivament ens hem anat assabentant de qüestions que també han sortit en el judici, segurament no de manera molt clara i no de manera molt rotunda, perquè hi ha tantes ramificacions en aquest cas que és impossible atendre-les totes amb el mateix rigor en el marc d'una causa judicial, però sabem, per exemple, que l'Estat va contribuir a carregar-se un banc a Andorra. La BPA se la va encarregar, per què? Perquè volien informació de determinades persones, entre les quals a alguns integrants de la família Pujol. I quan tu coneixes tots aquests detalls, i quan tu coneixes, per exemple, que al llarg de tota la vista oral hi ha hagut molt poques, per no dir cap, incriminació directa cap a Jordi Pujol, president, sí cap al fill gran, sí cap a la resta de la família, perfecte, però cap al president Pujol, jo crec que no hi ha hagut cap element d'acusació que puguis dir, ostres, l'han pillat. En tots els judicis que hem seguit tots com a periodistes, i el Carles com a advocat, sempre hi ha un punt que et ve el testimoni clau, et ve aquella dada clau, aquell paper clau de l'acusació. En el cas de Jordi Pujol això no existeix. Sí que hi ha el relat que es fa servir a vegades de manera també periodística d'un presumpte compte corrent d'1,8 milions d'euros que es va obrir a Andorra per part d'uns empresaris l'any 2000, quan Jordi Pujol encara era president, i això no s'ha acreditat mai del tot, però és un nombre de sospita que efectivament és rellevant, però que la família sempre ha negat. I després jo crec que si ell demà és exclòs de la causa, s'haurà de preguntar molt bé a qui ha mantingut oberta aquesta causa durant més de 12 anys, per què s'ha arribat en aquest punt, per què el cites demà, quan tu ja te'l podries haver exclòs abans, a banda que, si tu no l'exclous i al final el tribunal acaba declarant-lo innocent, la vergonya no és per la família Pujol. La vergonya és per qui durant 12 anys pressiona un determinat dirigent polític a través de la justícia i l'has d'acabar declarant innocent. Jo crec que això seria humiliant, però per l'Audiència Nacional.
Monguilot, com ho veus tu? Què et sembla que demà... Bé, tu ho veuràs, no? Hi seràs?
Sí, sí, jo hi seré. Jo no ho entenc. Mira, perquè una resolució judicial sigui justa, el primer que ha de tenir, se li ha d'exigir aquesta resolució judicial, és que la gent normal i corrent, no els juristes, la gent normal i corrent, l'entengui. Quan tu no entens una resolució d'un tribunal, d'un jutge, t'has de posar en alerta. Què passa? Per què? Per què això va en contra el sentit comú i la lògica? Per tant, era necessari fer anar personalment el president Pujol en aquest acte perquè el tribunal decideixi si pot seguir defensant-se, si és que ja s'ha pogut defensar fins ara? Primera pregunta.
Una pregunta. Sí, és que això ahir amb el Verdalet no em va quedar clar del tot. Era possible que el desplaçament es fes a la inversa? És a dir, que l'Audiència Nacional, l'equip mèdic que li ha de fer aquesta inspecció en comptes de l'expresident desplaçant-se a Madrid sigui aquesta representació del tribunal que vingui a Barcelona?
Absolutament.
Era possible,
era
això?
Era possible i és el que normalment hem vist tots. Jo tinc, i no posaré exemples perquè no toca, però jo tinc molts casos, o bastants casos, després de 43 anys, imagina't, en què persones que no poden venir a declarar, testimonis, acusats, es desplaça al forense del seu domicili i fa els informes que han de fer. I això passava abans de que la comunicació telemàtica per videoconferència fos habitual. En aquest judici dels Pujol, que portem 6 mesos, hi ha hagut moltíssims testimonis importants que han declarat per videoconferència. Alguns perquè no podien venir de Mèxic. Hem habilitat sessions de tarda perquè puguin declarar testimonis de Mèxic. Tinc que dir que totes les declaracions s'han fet amb absoluta normalitat, sense cap detriment de dret de defensa de ningú. Però és que hi ha hagut testimonis, molts, que vivien o viuen a Barcelona, o a Tarragona, o a Girona, i van demanar declarar per videoconferència i se'ls va permetre gent que podien perfectament desplaçar-se. Prohibeix la llei que la persona acusada pugui declarar per videoconferència? No ho prohibeix. De fet, es fa. És excepcional, però es fa sense cap problema. Aquí, el que haurien de fer els jutges és acordar que qui es desplaci al domicili de la persona, en aquest cas, que té un problema físic de salut, físic i psíquic, són els forenses, no al revés. Per tant, la teva pregunta té una resposta molt clara. Evidentment, es podia fer al revés, que es desplacés el forense o els forenses, que no caldria que es desplacessin, perquè el cos de forenses, de metges forenses, això també la gent no ha de saber, és un cos estatal. Per acreditar un estat de salut o una atenuant de malaltia mental d'un acusat, si l'acusat viu a Càceres i el jutge no a Barcelona, no va al forense de Barcelona a Càceres. després. Es delega en el forense de la plaça judicial on te viu aquesta persona. Per tant, això és el primer que no entenem.
Però en aquest cas els informes dels forenses catalans no han servit.
Però és que ja s'havien fet, aquí anava ara, s'havien fet en el seu moment per dir que aquesta persona no pot ser jutjada, no només perquè podrà o no declarar, sinó que és molt més important el que estem debatent aquí, que és el dret fonamental a la defensa. El dret fonamental a la defensa vol dir que la persona a la que se jutja entengui allò que és objecte de judici, es pugui explicar per descarregar proves que el poden, en principi, acusar. Per cert, obro un parèntesis, el president Pujol no ha sortit en el judici en cap moment. No hi ha hagut ningú, cap testimoni, ni cap prova que l'assenyali amb ell com a responsable, més o menys, d'això que el fiscal manté, més enllà d'alguna qüestió tributària, de comptes de diners, que això ja, en fi, ja s'ha dit. Per tant, jo no l'entenc, aquesta resolució. Per què? Perquè té molt més calat, és a dir, ja tenim uns informes el primer dia que diuen que aquesta persona no es podrà defensar. Mireu, el dret a poder-se defensar explicant-se és tan important que el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, ha arribat a anul·lar judicis perquè a un acusat el president del tribunal es va oblidar de donar-li el dret a l'última paraula, després de practicar tot el judici, de que hagués declarat aquell acusat quan acaba tot el que és el judici, pròpiament dit, el darrer que se li ha de dir és vostè té dret a l'última paraula. Vol dir alguna cosa més? Doncs en un cas concret, el tribunal es va oblidar de donar-li el dret a l'última paraula i va ser anul·lat el judici. La pregunta és fiable que el president Pujol, en l'estat en què es troba, pugui ser interrogat sobre uns fets que han passat el que ha passat menys temps fa 15 anys, fets de fa 20-25 anys. Mira, la majoria de testimonis, tots amb plenes capacitats, que han declarat en aquest judici, tenien molts problemes per recordar el que se'ls hi preguntava, perquè li preguntaven coses amb un testimoni d'una operació mercantil o d'un negoci de l'any 2002. Els clients que jo defenso, que són empresaris, que tenen perfectament conservades les seves capacitats intel·lectuals i físiques, tenen molts problemes per recordar detalls de fets que varen passar l'any 2000, l'any 2002, algun al segle passat. Clar, el president Pujol, amb l'estat en què es troba, perfectament documentat, i no per dos forenses de reconegut prestigi de Barcelona. No, també no oblidem que el primer dia de judici varen demanar, també d'una manera sorpresiva, o sorprenent almenys, que un altre tercer forense de Madrid, que semblava com si no ens havíem de fiar del que havien dit els de Catalunya, molt bé, va haver-hi un forense de Madrid a la primera sessió del judici, on, per cert, de manera telemàtica, el president Pujol hi va ser present amb el seu advocat, l'Albert Carrillo, al costat, sense que passés cap incident, es va poder constatar que tot allò que s'ha documentat mèdicament impedeix que una persona pugui ser conscient en el sentit de defensar-se amb garanties d'unes acusacions tan greus. Perquè, insisteixo, serà fiable si decideixen que aquesta persona pot contestar? Ens podrem refiar de que el que recorda o explica s'ajusta a la veritat amb les patologies que té documentades? I una potser darrera i molt important reflexió, que no sé si ens l'hem fet. És necessari veure presencialment en aquesta persona per saber que té unes patologies que només es poden conèixer amb analítiques, amb estudis profuns, per professionals?
Clar. Bé, és que segons el que apuntava Ibardalet, que és el forense sí, per excel·lència de Catalunya i d'experiència en té una estona, el volen veure per veure si té un dia lúcid. Perquè si té el dia prou lúcid, potser sí que el fan declarar.
Però és que això no és suficient. Pot tenir un dia molt lúcid, però serà un judici nul si s'acaba acreditant, com jo crec que ja consta en la causa, que no té la capacitat de recordar, d'explicar-se fets que són objecte de l'acusació. No es tracta de que tingui un dia lúcid. Es tracta de que sigui capaç de poder-se defensar amb totes les garanties.
De seguida, la Marta, abans, del que ha de passar demà, és a dir, a 9:45 està citat. En principi, encara no està clar del tot, entra pel pàrquing, potser la fotografia amb el caminador a la porta no la tenim. Però, després, què passa? El veu el metge forense?
Sí, sí.
Fa un informe?
Sí.
I, a partir d'aquest informe, què?
Ah, clar, el metge forense, si fa un informe dient que les patologies que tenia acreditades i documentades per més de tres metges, perquè hi havia els tres forenses, però també hi havia informes dels metges particulars del president Pujol, si digués del dilluns que ha millorat, aquest senyor serà candidat al Premi Nobel de Medicina, perquè resultarà que unes patologies que són
irremeiablement irreversibles i que només tenen un pronòstic d'empitjorament, resultarà que en 6 mesos ha millorat. Això és impossible, científicament. Per tant, això insisteix en dir quina necessitat hi ha. Perquè, mirin, podríem tenir aquí una videoconferència en un que diguessin, és que el meu client no pot declarar perquè m'ho invento. Li falta un braç. Jo puc dir, cuidao, que amb intel·ligència artificial poder aquesta imatge s'ha retocat. Jo vull veure personalment que vingui aquí a veure si aquest braç no hi és. Però podran veure els membres del tribunal, els 3 magistrats, que aquella persona està capacitada per defensar-se recordant els fets tan greus i tan antics dels que són objecte de les acusacions? Això no ho podran veure en una entrevista. O resulta que si li pregunten com es diu vostè, i ell contesta, jo em dic Felipe González, dirà, no, vostè està totalment enajenat fora. No, és que és absurd. O sigui, la presència física no aportarà cap informació al tribunal.
Demà sabrem ja si se l'exclou de la causa perquè no està bé o si finalment sí que hi ha declaració. Ho sabrem demà, això?
Això s'hauria de saber demà.
Perquè aquesta setmana han de declarar tots els acusats.
Efectivament. I el dilluns, que és demà, es comença amb la declaració o no, que aquesta és una altra alternativa. Miri, aquí la seva defensa ho podria solucionar ràpid. Dir, miri, el president Pujol s'acollirà el dret a no declarar. Té dret a fer-ho i s'ha acabat. Però amb molt bon criteri, estic segur que el debat el portarà la defensa, magníficament representada per els col·legues que han assumit aquesta funció, el debat el portaran en un altre lloc. Que no és només que pugui contestar preguntes amb monosíl·labs, el debat és si ha comprès, ha entès la transcendència del que s'està discutint i si es podrà defensar amb garanties. I la resposta la tenim tots molt clara, perquè està documentada científicament, i repeteixo, la presència física no donarà... No pot dir el tribunal, perquè no seria lògic. Miri, a pesar de tots els informes que diuen que té problemes de memòria, que té principi d'Alzheimer, que té una demència, bla, 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 a pesar d'això, jo veig, perquè ho percebo físicament, que té un dia magnífic i podrà contestar. Això no ho poden dir. Per tant, deia al principi, les resolucions judicials que no s'entenen són resolucions judicials sospitoses de ser injustes. I aquí no ho entén ningú. I jo, com a professional, tampoc l'entenc. I ho dic, que vull afegir-ho perquè quedi clar. Aquest tribunal, durant els 6 mesos de judici, ha sigut formalment molt respectuós, molt cordial, amb tots, amb els drets dels testimonis, de sentir-se còmodes quan declaren, amb els drets dels advocats a defensar-nos amb garanties, bla, 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 bla. Per tant, encara això fa més incomprensible aquesta resolució. Veurem què passa.
I acabo, de seguida, la Marta. Què passa si durant aquest viatge, tenint en compte que té aquest grau de dependència tan elevat, té un sotrac de salut?
Bé, doncs que potser algun, a partir d'aquest moment, no podrà dormir tranquil, perquè si és innecessari aquest trasllat i passés una desgràcia, home, jo em toquem fusta, espero que no.
Marta.
Sí, moltes coses, no? Jo crec que el Carles ho ha resumit molt bé. La primera qüestió que jo crec que s'ha d'abordar és per què es triga tant a fer este judici, no? Són els temps de la justícia, si són fets que van passar, com bé dia Carles ara, pues, a l'època dels 2000. No? A mi això sempre ho veiem també a la Kitchen, no? N'hi ha casos que porten allargats dècades i se juzguen molt temps després del que van passar, i això implica que pues, molts problemes, no? Que l'atenció mediàtica no siga la mateixa, que les conseqüències no siguin les mateixes, que ara en el cas de Pujol, evidentment és un home gran que no es pot defensar d'una manera que com s'haguera defensat fa 10 anys, fa 15 anys, no? Evidentment. Aquesta és la primera qüestió, no? Els temps de la justícia i per què no es penalitza més o es fica més interès en que aquest tipus de coses no passen. La segona qüestió, parlàveu ara de Illa, que jo crec que ha estat molt contundent en les seues paraules, però justament ahir també escoltàvem al ministre de Justícia i Presidència, a Félix Bolaños, parlar d'aquest tema i dia precisament que es podia haver fet les coses d'una altra manera, que no s'havia de fer d'aquesta manera d'obligar a Jordi Pujol a anar a Madrid precisament a parlar, o a no parlar, perquè tampoc sabem molt bé com contestarà, en quines capacitats tindrà ell, etc. No? Inclús, jo crec que no només a nivell judicial, que n'hi ha advocats en els que jo he parlat també aquesta setmana, o gent del món de la justícia, que està molt sorpresa de que això siga una realitat i que li hagin de desplaçar, sinó també des del món de la política, jo crec que ho trobaríem un consens. Pot ser no en Vox, però la resta de partits dient que això, doncs jo crec que era innecessari absolutament. I després una qüestió més política, és també molt cridaner com Junts, jo crec que ha volgut rehabilitar la figura de Jordi Pujol malgrat el que ha passat els últims anys, no? Escoltàvem també fa poc, o llegíem al president Carles Puigdemont dir que si hagués estat a l'estat espanyol li haguera acompanyat a Madrid, inclús es va sopesar per part de dirigents de Junts acompanyar-lo a Madrid i no ho van fer perquè la família els ha dit que no i que no era necessari, no? Però també com això, i jo crec que entronca en el que deia la Núria al principi, no? Com n'hi ha un sentiment de solidaritat en Jordi Pujol per les circumstàncies que té i com ara des de Junts jo crec que se vol aprofitar per a dir no, no, també és un dels nostres, encara que no ho ha sigut formalment perquè no està afiliat a Junts d'una manera clara, etc. No? Però sí que em sembla molt cridaner, no? Com aquesta restitució també política per part d'un partit com Junts, que és un poc l'hereder, no? De Convergència.
Oriol.
Aviam, és que sentint el que deia el Carles de com ha anat el judici d'una hipotètica desgràcia que esperem que no passi anant a Madrid, al final el que està fent l'Audiència Nacional amb aquesta insistència, en citar-lo per avaluar a Madrid, insistim, a Madrid, no a casa seva, no, a Madrid, l'estat físic del president Pujol, està confirmant alguns dels prejudicis que s'han pogut atribuir a aquesta instrucció. Jo entenc perfectament que quan el president Pujol confessa la deixa i, per tant, uns diners no regularitzats a l'estranger, és perfectament normal que algú que s'ha presentat com un líder polític i al mateix temps com un líder moral vegi lesionat el seu prestigi. Només faltaria. També és veritat que hi poden haver activitats vinculats als fills, sobretot al fill gran, que, com es va demostrar en la compareixença que va fer el Parlament a la tardor del 2014, doncs és evident que hi poden haver traces que puguin ser irregulars de cara a la veritat judicial. Evidentment, només faltaria. S'ha de poder investigar qui toqui. Si el president Pujol no se l'ha jutjat abans, és culpa d'una instrucció especialment complexa i especialment llarga, que s'ha allargat molt més del compte. Si tu el volies agafar quan tocava, el fas anar a declarar als jutges quan té 84, 85 anys, no quan està a punt de fer-ne 96. Per tant, el problema no és de la família, no és del president Pujol, és de com funciona la justícia en aquest país. Quantes vegades la instrucció s'ha anat allargant, quantes pròrrogues hi ha hagut? N'hi ha hagut un carro. Això molt normal no és. I després m'agradaria fer un apunt, també, lligant amb el que deia al principi sobre com l'Audiència Nacional està contribuint a restituir Jordi Pujol. Crec que és rellevant que Junts convoqués i després desconvoqués una, no et diré manifestació de suport, però sí un acte de suport a les portes de l'Audiència Nacional. Hi havia d'anar Josep Rius, hi havia d'anar Antoni Castellà, hi havia d'anar Albert Batet, i al final es va acabar desconvocant per petició de la família, que, segons expliquen fonts familiars, el partit no es va posar en contacte amb ells abans de convocar-ho. Són gent que jo hi tinc tot el respecte, ja ho sabeu, però que quan Jordi Pujol confessa, tots i cadascun d'ells tenen molt interès en desmarcar-se'n. Quan Junts per Catalunya neix com a candidatura electoral el 2017, Junts per Catalunya no vol tenir res a veure amb el pujolisme. Hi ha candidats de Junts per Catalunya, Laura Borràs, Francesc de Dalmases i companyia, que reneguen de l'herència pujolista i que no volen tenir res a veure amb Convergència.
Pujol no se n'ha fet mai militant.
No s'ha fet mai militant de Junts, i de fet, si tu li preguntes a Oriol Pujol sobre aquesta qüestió, et diu que el president Pujol només ha tingut un partit a la seva vida, que és el que va fundar l'any 74 i que es diu Convergència. Per tant, que Junts ara vulgui capitalitzar la figura de Jordi Pujol quan ja s'ha demostrat per activa i per passiva que l'Audiència Nacional s'està passant moltíssim, doncs jo hi veig un punt, i em sap greu la crítica, un punt oportunista.
Núria Oriols.
Sí, sobre el que dèieu del temps que ha trigat la justícia, no? És que no és només que la justícia ha trigat temps, com pot haver passat en altres casos, sinó que, com deia el Monguilot, tot això són fets dels anys 2000, no? La majoria. Llavors, per què comença la investigació el 2012 sobre el fill gran de la família? Per el testimoni, sobretot, de Vicky Álvarez, no? que després doncs, també hem conegut que estava a sou dels fons reservats de l'Estat, i perquè hi ha un context polític que fa que l'Estat cregui que desactivant Pujol desactiva el procés. És a dir, aquest cas no s'entén sense el procés. Per què tots els negocis del Júnior, malgrat els rumors que hi havia, no s'investiguen abans del 2012, sinó s'investiguen a partir de 2012 perquè hi ha una ofensiva judicial també perquè consideren que la clau del moviment independentista, jo crec que erròniament ho interpreta l'Estat, doncs és Pujol. Llavors, sense aquest element, jo crec que no s'entén tampoc aquest judici i tampoc la voluntat de l'Audiència Nacional de portar Jordi Pujol allà al banc dels acusats també és una exhibició de poder. És a dir, és un element de dir tot això comporta conseqüències i encara que no hagi sortit el judici, doncs és un símbol que volen seure al banc dels acusats. Que això no treu que hi hagi negocis del fill gran dels Pujol, doncs, que estiguin sota sospita, i s'ha de veure què va passar exactament, perquè els rumors hi eren molts, no?, del que feia, el que deixava de fer en relació als seus negocis privats. Llavors, el que deia ara l'Oriol sobre Junts i el fet de que hi vagi o no hi vagi, jo crec que Junts ha tingut una mena de mai s'ha aclarit sobre quina era la seva continuïtat o no de Convergència, perquè, com deia, hi ha hagut una... han renegat del que significava el pujolisme fins al punt, al principi, que no volien tenir-hi res a veure perquè eren independentistes i també per fer un tallafocs amb la corrupció que van demostrar de Convergència amb el cas Palau i el cas 3%, que encara està pendent de judici també. Llavors sempre han volgut fer un tallafocs. Què passa? Que la mesura que s'ha anat restituint la figura de Pujol sí que s'ha tornat a donar suport a aquesta figura. Però això no treu que hi hagi una mica d'estira i arronsa sempre entre el partit i la família. Quan hi va haver la negociació de l'amnistia, també per part de la família, doncs, es va, o almenys, posar sobre la taula, o hi havia certs dirigents de l'antiga Convergència que ho posaven sobre la taula junts perquè s'inclogués aquest cas. I al final aquest cas, doncs, es va apartar. I després també hi ha hagut altres moments, com va ser en la campanya electoral del 2024 a les eleccions al Parlament, que Puigdemont era el candidat. Jordi Pujol li va donar suport, però, per exemple, no es va fer la foto conjunta de Puigdemont i Pujol. Per què no es va fer aquesta foto conjunta? Doncs potser perquè també Junts no estava segur del tot de si podia agafar la bandera del pujolisme un altre cop. Llavors, jo crec que des de la deixa, no?, de la confessió del 2014, viuen en una mena d'embolic sobre la seva identitat que té a veure molt amb el pujolisme i el que va representar.
Montgrot.
Sí, és que realment, jo ja sabeu que no sóc gens sospitós de buscar aquí connotacions polítiques de fons en un procés judicial, i menys en aquest, però és que certament la realitat ens aboca a valorar-ho, això. Per què? Perquè el fiscal, en el seu escrit d'acusació, 219 folis de fets absolutament barrejats, pràcticament inintel·ligibles des d'un punt de vista de la defensa, i això ho hem denunciat tots els advocats en el judici, comença parlant de que hauria teixit la família Pujol, i particularment el polític president, que era Jordi Pujol i Soley, diu literalment una red de clientelisme perquè empresaris afins a Convergència i el partit que governava es beneficiessin de la corrupció. Parla de beneficis obtinguts de concursos públics, per exemple. Tot això és un fet que està escrit en l'acusació del fiscal dels fets que ens hem hagut de defensar, no? Bé, i la realitat és que en el judici, després de 6 mesos, no hi ha provat res d'això, sinó que ni tan sols s'ha intentat provar. Fins al punt que ara que hem acabat ja pràcticament la prova, falta només la declaració dels acusats, estem tots els advocats encara preguntant-nos, bé, si aquí hi ha blanqueig, perquè s'acusa de blanqueig, perquè no s'acusa a cap funcionari, perquè originàriament el blanqueig seria d'un diner obtingut per la corrupció política, per què no s'ha acusat a cap polític d'haver manipulat un concurs públic, a aquell funcionari d'haver otorgat una llicència que no tenia que otorgar? Les úniques proves que s'han fet han sigut a instàncies de la defensa, portant polítics, doncs, com el senyor Salvador Milà, que era d'Iniciativa, per explicar que ell donava una autorització que no podia fer altra cosa que donar, i, per tant, res més lluny de la corrupció. Tot això provoca que al final diguem, bé, i per què insisteixen amb relacionar suposada corrupció, que ni s'ha volgut provar ni s'ha intentat, perquè quan ve l'inspector en cap de l'UDEF parla d'aquestes influències que tenia la política per manipular decisions administratives a favor de determinats empresaris afins a Convergència, si això no s'ha ni intentat provar. Clar, per tant, quan aquests dubtes queden per resoldre i posem la cirereta del pastís amb el que avui ens està aquí portant tanta estona de parlar-ne, que és, i a més ara fem venir personalment i necessàriament, sense que ningú entengui, el president Pujol a mirar, a veure si nosaltres podem detectar aquest al·lucit o no,
bueno, arriba a la conclusió que deia al principi. Allò que no entén la gent, com a mínim has de posar el focus de la sospita de que pot ser, si no injust, incomprensible. I amb dret, allò que és incomprensible, normalment, si ve com a resolució d'un tribunal, fa tuf d'injustícia.
Breu, Oriol, sisplau.
Sí, és que és això, Carles. Al final, tu, quan has de... quan hi ha una causa tan complexa com aquesta, que hi ha involucrada una persona tan rellevant per la història del país, com a mínim has d'anar per feina. I com a mínim has d'intentar que en el judici l'acusació sigui comprensible, no només per la defensa, sinó també pel gran públic. Perquè al final, si tu et vols carregar Jordi Pujol amb arguments, aquests arguments els has de donar. I jo, al llarg d'aquest judici, no els he acabat de veure.
Marta, curt.
Sí, jo només recordar-vos ràpidament el cas del president valencià d'Eduardo Zaplana, que fa molts anys ja, 2019, si no m'equivoque, el van fer fora de la presó per motius de salut i perquè patia una leucèmia i no n'ha tornat mai a la presó per aquests motius. És a dir, sembla moltes vegades que sí que n'hi ha criteris molt dispars a l'hora de valorar o la infermetat o la malaltia o l'estat de salut o la bellesa d'algú. Aleshores, jo crec que sí que és cridaner, no?, com en aquesta ocasió, doncs Pujol ha d'anar sí o sí a Madrid, la qual cosa jo crec que no s'entén per cap tipus de motiu.
Mm. Núria, vols rematar-ho?
No, que jo crec que demà ens espera... És a dir, no sé l'objectiu, a banda d'exhibir poder que pot tenir el jutge i voler la imatge del banc dels acusats, perquè si tira endavant amb la declaració, jo crec que, com deia el Bonguilot, s'arrisca a la nul·litat del judici, no crec que vulgui això. Per tant, només em sembla que hi ha l'escenari obert de que realment constati, com ja han dit tots els metges, que no està capacitat per poder declarar i que no el faci declarar i l'exclogui de la causa, amb el que això pot comportar, que no hi haurà ni absolució ni condemna.
Núria Oriols, Marta Monforte, Carles Monguilot i Oriol Marc, moltes gràcies. Te'n vas cap a Madrid, Carles?
Sí, ben dinat.
Molt bé.
Salut. Aquí ens veurem.
Bon diumenge. T'estan esperant amb els braços oberts, la Marta.
Algun dia parlem de la gran cita o no, aquí?
I tant que... Ahir vaig...
Però espereu que ho pugui veure, sisplau.
Ho has vist, ja? T'ha agradat, eh? És que ets carn de gran cita, Oriol.
Està dissenyat per mi.
Molt bé. Ara tornem, que tinc la publicitat que m'està apretant i també la compareixença de Salvador Illa. Ara ens en fem ressò.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest diumenge el tot gira...
Attenzione!
Porta dalla testa, fa tempo casa!
Attenzione!
Copit con caruota! Attenzione!
Obrim a les 4 amb el quart monument ciclista de la temporada, la Lieja-Bastogne-Lieja.
Tadej Pogacar busca el seu 13è monument després del segon lloc a Roubaix.
També a les 4 seguirem el Marbella-Sabadell de la primera ref.
A 4:45, Arsenal Olímpic de Lió a la Champions femenina. Espiem els possibles rivals del Barça a la final.
A les 5, Manresa-Burgos a l'ACB.
A 7:15, Cartagena-Nàstic, clau per la salvació dels granes.
I ho rematarem fent hora Barça amb l'anàlisi de la jornada i l'humor dels minuts escombraria.
Tot gira.
Aquest diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.